Seguim amb el Penedès en xarxa quan passen 6 minuts de les 10. Per preservar el patrimoni és requisit tenir-lo endreçat, inventariat. Amb aquesta voluntat de difondre i conservar la riquesa cultural dels nostres municipis, la Diputació de Barcelona elabora i revisa periòdicament mapes de patrimoni cultural dels diferents termes municipals. Un cas recent ha estat el d'Olèrdola, gràcies a un treball coordinat per Marta Lloret, molt coneguda a les xarxes socials amb el sobrenom de Caçadora de Masies. Per conèixer la seva feina, marxem fins a Canal 20. Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Tal i com has apuntat, la Diputació de Barcelona ha finalitzat recentment la revisió del mapa del patrimoni cultural d'Olèrdola. El treball es realitzava després de que la Regidoria de Patrimoni sol·licités l'octubre de 2019 a la Diputació aquesta revisió d'aquest mapa per així incorporar nous elements patrimonials. Olèrdola ja va ser dels primers municipis de la demarcació que van disposar d'aquest mapa del patrimoni cultural i després de fer-se la revisió, ara la xifra de béns culturals inventariats s'ha gairebé triplicat, passant dels 123 a tenir-ne els 346 que es detallen en aquesta revisió. Des de l'Ajuntament s'ha acompanyat la tasca que ha realitzat l'encarregada de revisar aquest mapa del patrimoni, la Marta Lloret, molt coneguda també per la seva actuació a les xarxes socials com a caçadora de masies. I en aquesta tasca de revisió també s'ha comptat amb el treball dels agents rurals. Una revisió on s'hi poden destacar entre les incorporacions d'aquests béns culturals al mapa del patrimoni d'Olèrdola elements ben diversos com el Museu de la Família d'Esvalls a Viladellops amb 4.000 documents històrics, la carrossa italiana del marquès de Llupià del segle XVIII també a Viladellops, fotografies del municipi, obra de Pere Català, cellers i premses medievals de vi, els miliaris romans de Sant Pere Molanta i del Pla dels Albats, l'església romànica, pròpiament també del Pla dels Albats, l'estable i tintoreria adoberia del conjunt monumental d'Olèrdola, les balmes de la vall, el molí d'en Coll, un molí fariner medieval, o bé la carrerada reial de la Cerdanya. També es destaca l'escull coralí, una torre medieval de la font de l'Ametlló, la Saulonera, el llac que s'ha creat després de l'explotació de la bòbila de Sant Pere Molanta, així com en l'àmbit del patrimoni immaterial, llegendes, oracions i cançons populars que formen part del folklore del municipi. També s'hi recullen els gotjos de Sant Jaume, de Sant Macari de Moja, els goig de Sant Roc de Sant Pere Molanta o els de Viladellops i també barraques de pedra seca i forns de calç. Per saber més coses d'aquest treball i de la seva tasca, conversem amb la mateixa Marta Lloret. Marta Lloret, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Marta Lloret és molt coneguda també a les xarxes socials com a caçadora de masies. En parlarem en el llarg de la conversa, però primer de tot ens agradaria que ens poguessis situar les principals conclusions d'aquest mapa del patrimoni cultural d'Olèrdola, el que ens explicaven des de l'Ajuntament, el mateix regidor, el Pere Sadurní, sobretot destacar la xifra de gairebé triplicar els béns culturals inventariats. Hi havia fins ara 123 i ara ha passat Olèrdola a tenir registrats aquests 346. Són molts, no, Marta?
Sí, són molts, però aquest fet s'explica sobretot perquè l'inventari que estava fet fins ara era molt antic i els criteris també d'inclusió d'aquest inventari han canviat i, per exemple, abans no es posaven totes les barraques de vinya i ara s'han intentat posar també de poble, s'ha intentat aprofundir una mica més i per això ha donat aquesta xifra tan alta. Perquè aquí de patrimoni a Olèrdola en teniu molt, molt variat i molt important.
Què destacaries més enllà segurament del que és l'emblema, el conjunt monumental d'Olèrdola, la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, però hi ha moltíssimes coses més també a subratllar. Què destacaries tu des de la teva vessant professional i també doncs, una persona doncs, que ha trepitjat molt territori i que pot això situar doncs, a les diferències i els elements que poden situar aquesta originalitat d'Olèrdola? Què té diferent Olèrdola respecte d'altres espais també en patrimoni al país?
Doncs Olèrdola a mi m'ha cridat l'atenció pels vestigis d'èpoques molt reculades que hi ha arreu del territori. I penso en concret en alguns jaciments com les balmes de Can Ximet, a mi em van deixar realment impressionada. I a banda d'això, totes les coves que han estat habitades, el conjunt, com has dit, és espectacular. També teniu masies, que és el tema que a mi em toca més de prop, molt boniques i molt de tipologies molt diferents. És una combinació entre patrimoni cultural i natural que bueno, aquí és molt important. De fet, ho fa que sigui més singular el fet que tingui aquest entorn natural tan especial.
I no massa conegut, aquesta és la percepció que hi ha extesa, com a mínim, entre les persones que vivim o que estem aquí al territori, doncs potser més enllà del Penedès no hi ha massa present doncs, aquesta importància d'Olèrdola. No sé si és aquesta percepció que tens tu també, Marta.
Sí, jo també, voltant per aquí, anant a veure tots aquests tresors, tenia aquest pensament bastant sovint, ostres, això no ho coneixies, i, per exemple, les balmes aquestes, com no estan a totes les guies turístiques, bueno, aquestes balmes són de difícil accés, però fins i tot el conjunt monumental tampoc és particularment conegut, i és, jo crec que hauria d'estar entre els monuments principals de Catalunya.
Aquest mapa del patrimoni cultural és una eina essencial per la protecció i conservació de béns culturals, i dins del mapa s'inclou, no has apuntat també, patrimoni de tot tipus, immoble, el moble, el documental, l'immaterial i el patrimoni natural.
Sí, és un recull de tot el patrimoni cultural d'un municipi.
Per exemple, també s'hi han recollit cançons, llegendes...
Sí, això en Pere Sadurní va passar tot un recull que es va fer fa anys i que també ha estat inclòs en aquesta revisió.
Folclora també?
Sí.
Dites?
Sí, tot, patrimoni immaterial, està classificat com a patrimoni immaterial. Existeixen costums, llegendes, tradicions, que també creiem que és molt important que quedin plasmades en algun lloc abans no se'n perdi. Aquestes estan editades i no es perdrien, però està bé incloure-les en un inventari de patrimoni.
I de la teva feina hi ha hagut alguna descoberta, algun element doncs, que ha sobtat, ha creat sorpresa perquè tu l'has pogut trobar i abans no serà conscient de què hi era?
Bé, de totes les que he trobat, hauria de dir que no és just dir que ho he trobat jo, perquè m'ha acompanyat pràcticament cada dia un agents rurals, que són grans coneixedors del territori i que demostren molta estima i molt d'interès per aquest tema. I en concret van descobrir unes roderes... com es deia la masia... No, ara no me'n recordo el lloc. Unes roderes, que són marques de les rodes dels carros gravades a la pedra, que això tampoc hi havia cap constància d'això, i també s'han recollit en l'inventari.
I fotografies, per exemple, del municipi de Pere Català?
El com?
Fotografies del municipi de Pere Català, fetes per Pere Català, també s'han posat en aquest inventari del patrimoni, en aquest mapa de béns inventariats, de béns culturals, les fotografies
sí,
que s'han fet d'Olèrdola.
Sí, tant. Sí, perquè també s'inclouen fons fotogràfics i també arxius, perquè el que hem dit és patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural.
I hi ha alguna recomanació? Què és el que ha de fer ara el municipi o les institucions, les administracions que intervenen en la gestió d'aquest patrimoni, d'aquests 346 béns culturals? Què és el que s'ha de fer ara?
Bé, la meva recomanació és fer un pla especial de protecció de molts d'aquests elements i a partir d'aquí també fer difusió a nivell turístic dels principis. Ja se'n fa, però potser portar-ho en altres àmbits, no només del conjunt monumental, sinó del patrimoni vitivinícola, de conjunts com Vila de Llops, i un llarg etcètera, perquè ja et dic que de rutes temàtiques en sortirien moltes.
I hi ha un espai natural dins d'aquesta etiqueta del patrimoni natural que també hi ha en aquest mapa del patrimoni cultural d'Olèrdola que ens ha pogut cridar l'atenció, la Saulonera, el llac que s'ha creat després de que hi hagués l'explotació de la bòbila a Sant Pere Molanta, un espai doncs, que també per descobrir, però primer per protegir.
Sí, exactament, perquè s'ha creat com un petit... sistema aquí natural, i tot i que és de creació prou recent, ara és hàbitat de moltes espècies naturals i faunístiques. I per això també té un interès natural reconegut. A part, aquí també hi ha al costat, hi ha una masia abandonada, que també, el Maset d'en Sadurní, que també és una, acaba de fer un conjunt singular.
Ho hem comentat abans, la Marta Lloret és molt coneguda a les xarxes socials amb el nom de la caçadora de masies. Per exemple, a Twitter té gairebé 21.000 seguidors, 20.700, que són molts, tenint en compte doncs, que és una conta dedicada només a la recuperació d'aquest patrimoni de masies catalanes, no? Un tema tan específic que ha despertat l'interès de moltíssima gent. Suposo que la primera sorpresa, entre d'altres, deus de ser tu mateixa.
Doncs sí, perquè fa molts anys que em dedico a això i no havia vist mai, no havia percebut mai aquest interès pel patrimoni rural. I estic molt contenta que n'hi hagi tant i que s'hagi fet tanta repercussió.
Perquè clar, es caça bolets, es va caçar porcs senglars, però tu vas a caçar masies. D'on et neix aquest neguit, aquesta voluntat?
Doncs mira, quan estudiava ja vaig fer una beca d'anar a inventariar masies, allà vaig tenir clar que em volia dedicar a això, però com que no hi ha una feina específica, doncs he anat buscant la sortida, fent mapes de patrimoni, per exemple, fent catàlegs de masies, i això m'ha permès seguir treballant cap a aquest tema que m'apassiona.
I com t'expliques, a què ho atribueixes aquest gran interès que ha despertat la teva feina?
Doncs suposo que jo ho explico perquè crec que tots tenim un vincle amb una masia i tots hi tenim un sentiment de nostàlgia i d'admiració, però que les administracions han anat deixant de banda i que estan en un estat molt deplorable, i crec que aquesta inquietud molta gent la compartia i algú ho ha posat sobre la taula, però crec que el Covid també ha ajudat a que molta gent se n'adongui que viure en llocs així és pràcticament necessari.
A través de les teves publicacions, evidentment, hi ha aquesta funció de denúncia de l'estat en què es troben moltes d'aquestes masies, però també, en algun cas, has volgut reconèixer també la feina que s'ha fet de recuperació. Algunes famílies com li han donat un ús en el context actual, aquests masos, les masies, que són centenàries, que tenen molts segles de fundació. Tant una cosa com l'altra també l'utilitzes, no? Tant la crítica, la denúncia, com el reconeixement.
Sí, estic fent una mica un estat de la qüestió, que encara que sigui aparentment tot molt negatiu, també hi ha la vessant positiva de casos de recuperació, de gent també que preserva el seu patrimoni i aquest gran llegat que li ha estat transmès, i de tot això en vull parlar, perquè també una mica em vull sensibilitzar, per exemple, de com s'han de restaurar, d'elements que s'hi conserven, de vocabulari associat. És una mica una globalitat del tema de la masia.
I la masia del Penedès té alguns trets específics?
Sí. A cada territori les masies tenen algunes peculiaritats, des de com la tipologia, però aquí al Penedès, clar, el que crida molt l'atenció és que està tot, té un gran patrimoni vinculat a l'explotació vitivinícola que s'hi va fer en aquest territori. I això condiciona l'estructura del mas.
Quantes masies has pogut inventariar, has pogut catalogar en la teva feina?
No t'ho sabria dir, perquè fa 18 anys que en documento i doncs, han de ser milers.
Milers. Hi ha alguna que t'hagi cridat l'atenció per algun fet, per alguna dada que has trobat, alguna cosa que t'hagi sorprès?
Home, aquí a Olèrdola en teniu unes quantes. Com Can Sadurní, que bueno, a part de conservar-se la casa en molt bon estat, han sabut recollir totes les eines i tot l'amor que el seu propietari tenia, i han museïtzat aquest espai amb una col·lecció d'eines, i és com un homenatge molt bonic als antecessors. I per exemple també hi ha tipus roig, aquí, que es crida molt l'atenció per la forma que té. I, bueno, hi ha masies molt destacades aquí i he disfrutat molt veient-les.
Perquè s'ha de concebre la masia no només com una edificació, com un habitatge, sinó també com una unitat de producció, la masia i el que l'envolta, l'activitat
sí,
que generava.
Sí, jo ho veig així, perquè la casa sola no té sentit. Les masies funcionaven amb tot el seu entorn i parlar d'un edifici sol sense entendre que s'hi va construir un pont per arribar-hi, que agafaven aigua d'aquesta mina, tot això no té massa sentit.
I aquest interès que desperten doncs, les teves publicacions pot ser associat també a un interès que ha aparegut darrerament o que es percep de redescobrir doncs, els ambients rurals, sortir de la ciutat, anar al camp, viure al camp, tot això té a veure?
Sí, totalment, és el que deia, que el Covid ha fet que molta gent se n'adongui de la necessitat que tenim d'estar en contacte amb la natura. I la manera com viure així era viure en un mas.
Marta, més enllà del treball que has fet ara a Olèrdola, pel Penedès has fet altres treballs d'inventariar béns culturals.
Sí, he estat fent revisió d'altres municipis. El de la Marca, Sant Pere de Riudebitlles, i puntualment hi ha anat per altres. L'altre dia vaig estar al Castell de Pontons, també em va agradar molt. I és una comarca molt interessant.
Jo no sé si hi ha algun tret que pot definir aquestes feines que has fet aquí al Penedès, aquesta, potser m'atreveixo a interpretar, aquesta necessitat de difondre, de donar a conèixer patrimoni que potser no és molt conegut arreu del país.
Doncs aquí és molt important que es faci aquesta feina, ja dic, perquè hi ha un patrimoni molt singular i de, molt, molt antic, perquè també entrant en algunes d'aquestes coses... molt bonic que des de les entitats i des de les administracions que ho tenen entre les mans de decidir sobre aquests temes haurien de potenciar el patrimoni rural del Penedès, perquè he dit que té un potencial turístic i social molt important.
I encara no es fa prou feina en aquest àmbit.
No, només és un problema de l'Alt Penedès, és problema de tot Catalunya. El patrimoni rural fins ara ha estat aparcat i no, quan es parla de patrimoni es parla més del modernisme, del romànic i de quatre aspectes més que del patrimoni rural, que mai està vinculat a aquest terme.
Abans, explicant doncs, el que t'havies trobat i el que havies pogut descobrir aquí a Olèrdola, comentaves que t'havia cridat molt l'atenció a les balmes de la vall.
Sí. Aquestes balmes per mi han estat de les troballes més impressionants que he fet, tant per lo ben conservades que estan. El fet que estigui en un lloc de difícil accés també ha permès que es conservin així i per això també és una mica complicat en aquest cas de que se'n faci difusió turística, perquè també és un risc d'exposar aquests béns al gran públic perquè hi vagi algú a fer bretolades.
Clar. Aquí s'ha d'afinar molt, no? El tipus d'intervenció que es proposi doncs ha d'estar molt en sintonia amb aquesta voluntat de preservar com ha estat...
Això.
Ha estat aquest espai, no? Doncs, Marta, de veritat, volíem acostar-nos a la teva feina. Marta Lloret, com a responsable d'aquesta tasca de revisió d'aquest mapa de patrimoni cultural d'Olèrdola, aquests 346 béns culturals, comentaves que en part s'explica aquest increment triplicar respecte a la xifra anterior perquè s'havien qualificat a la baixa, no? S'havia quantificat abans a la baixa. No, jo no sé si en una propera revisió encara en sortiran més de béns culturals al municipi.
Segur que sí. Els mapes de patrimoni que fa la Diputació... ells sempre ho incideixen, que són documents vius i que estan oberts a incloure elements que la gent vagi detectant, que això s'haurien de posar en contacte amb l'Ajuntament i dir, oi, que doncs jo tinc una col·lecció de tal cosa que m'agradaria que hi fos. O he trobat una barraca, o he trobat un fons, tot això es pot anar incorporant i fa que sigui més ric aquest document.
Doncs estarem al cas de si hi ha aquestes revisions i actualitzacions d'aquest inventari de béns culturals. Marta Lloret, la caçadora de Masies, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina feta i que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Feels Cheap. Ens plantarem a 11:15 a la segona cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, però deixeu-nos que us recordem que tenim un concurs en marxa aquesta setmana de Sant Jordi, i és que avui dimecres Codorniu reobre els seus jardins al públic amb cava, música i gastronomia. Hi podreu trobar els millors vins i caves, així com plats de productes del Penedès que elabora Cal Blai, tot això maridat amb concerts, sessions de DJ, visites guiades, tastos o fins i tot sessions de ioga a l'aire lliure. I per celebrar aquesta reobertura dels jardins i la Diada de Sant Jordi, al Penedès en xarxa sortegem dos packs que inclouen visita guiada al celler i dinar per a dues persones als jardins de Codorniu. Consulteu les nostres xarxes, tant Twitter com Facebook, feu un m'agrada abans de divendres i entrareu al sorteig.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Us expliquem algunes de les qüestions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Torrelavit presenta públicament la primera edició dels pressupostos participatius. L'Ajuntament de Torrelavit presentarà públicament la primera edició d'aquests pressupostos participatius del municipi el dissabte 24 d'abril en el marc de la Fira de Sant Jordi. L'acte començarà a les 12 del migdia al carrer Major. Durant tot el matí es donarà informació sobre el procés i els passos a seguir per la presentació de propostes i la participació en el procés de votació. Des de l'Ajuntament de Torrelavit es vol promoure la participació ciutadana en aquest projecte que permetrà invertir uns 38.000 euros en inversions proposades des de la població durant l'any 2022. El pressupost municipal del 2021 preveu una partida de 19.730 euros per a aquest projecte, que se sumaran a una partida d'uns 19.000 euros més que hi haurà en el pressupost de l'any vinent. Seguim amb política municipal. Joan López, regidor d'Obrim Olèrdola, reclama la millora del traçat de la carretera de Dalmar. El regidor del grup Obrim Olèrdola, Joan López, ha reclamat al govern municipal que inverteixi en millorar l'accessibilitat a la urbanització de Dalmar. Per fer-ho, considera que cal revisar el traçat de la carretera que uneix Moja i Dalmar, reduint la perillositat de revolts molt pronunciats com el de Can Castellví. López és conscient que l'actuació no es pot fer de forma immediata, però ha reclamat al govern que inclogui aquesta intervenció en les seves prioritats un cop finalitzin actuacions com la reparació prevista en l'eix Rossend Muntaner, que connecta els pobles de Moja, Sant Miquel i Sant Pere Molanta. Condemnats quatre membres d'una associació canàbica a Calafell. Dos responsables d'una associació canàbica de Calafell han estat condemnats a 9 mesos de presó, 3 per un delicte contra la salut pública i 6 per associació il·lícita, i a 6 mesos 2 treballadors de la mateixa entitat. També hauran de pagar a cadascun una multa de 1.551 euros i es decomissa tots els diners i material intervingut. Així es recull en la sentència de la secció quarta de l'Audiència Provincial de Tarragona, després de l'acord de conformitat al fet que es va arribar ahir abans d'iniciar-se el judici. El fiscal sol·licitava inicialment 5 anys de presó per a cadascun. En l'acord també es recull que l'associació Diògenes Smoking Club haurà de suspendre les seves activitats durant 5 anys. Al llarg d'aquest temps haurà de clausurar els seus locals i establiments. Té prohibida en el futur dur a terme qualsevol activitat relacionada amb les drogues. Els acusats són el president i la tresorera de l'associació, així com 2 treballadors. I acabem explicant-vos que el MOST celebrarà la seva 10a edició amb 41 treballs que representen el cinema del vi més innovador. El passat mes de novembre tot era a punt per al tret de sortida de la 10a edició del MOST, però la situació de la pandèmia va obligar a canviar els plans. Ara el Festival Internacional de Cinema del Vi torna per celebrar aquestes 10 edicions. Entre els dies 3 i 13 de juny, Vilafranca i altres municipis penedesencs com Sitges o Olèrdola seran l'escenari del MOST 2021, mentre que el Priorat acollirà el festival del 18 al 20 de juny. Els treballs seleccionats que competiran a la secció collita del MOST sumen un total de 41 obres que inclouen 14 documentals, 10 ficcions i 17 espots i que conformen una selecció variada i transversal de títols dedicats al cinema del vi. Les peces procedeixen majoritàriament de Catalunya, però també n'hi ha de la resta d'Espanya, França, Estats Units o Argentina, entre d'altres. La 10a edició del Festival Internacional de Cinema del Vi lliurarà els seus premis honorífics que reconeixen figures essencials en els àmbits del cinema i del vi, el director i guionista i productor Pere Portavella, d'una banda, i a l'equip dels Sapiens del Vi, un projecte liderat per Ferran Adrià i Ferran Centelles, a l'altra banda. El MOST Festival es troba en un moment d'expansió i col·laboració amb territoris que comparteixen el seu entusiasme pel cinema del vi, com Argentina i Uruguai.
Penedès en xarxa.
Ara passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
Un dimecres més donem veu a la nostra gent gran per parlar de Sant Jordi, el dia per excel·lència de la cultura, dels llibres i de les roses. Volem saber si aquest dia els agrada especialment, què acostumen a fer, què solien fer abans de la Covid, quins plans tenen per aquest divendres, potser ja han comprat algun llibre, n'han encarregat, potser s'acostaran a la pastisseria també o a la fleca, tot buscant el pa de Sant Jordi.
Ara ens ho diran ells i elles. Arrenquem tertúlia a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia de nou, Eli.
Molt bon dia de nou. Doncs, per parlar de Sant Jordi, la que ens acompanya avui aquí als estudis és la Pepita Miralles. Pepita, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia a tothom. Molt bé, gràcies.
Tu ets de Sant Jordi o no ets de Sant Jordi?
Sí, tant, que sóc de Sant Jordi. Aquesta diada és molt maca per la nostra terra, és preciosa.
Ara, òbviament, l'any passat va ser un Sant Jordi així, una miqueta descafeinat. No vam poder sortir de casa, estàvem confinats. Aquest any també serà una miqueta atípic, però normalment com celebra el Sant Jordi?
Bueno, m'agrada sortir a veure les parades dels llibres i les roses i comprar llibres també per a la família, la filla i el gendre, per tots, i m'encanta. És una diada molt maca nostra, molt.
A més em deies abans que t'encanta llegir, per tant,
sí.
Un dia important,
molt.
No?
M'agrada molt. I a més de tot de la diada que tenim aquí a casa nostra, també és el Dia Internacional del Llibre.
Exacte.
I també és un dia molt, molt maco per a tots.
Pepita, Eli, espereu un momentet perquè anem sumant veus. Ara són dues de cop des de Domenys Ràdio. Laia Batlle, bon dia.
Molt bon dia a totes. Doncs sí, dues de cop, dues veus que sumem en aquesta tertúlia. Ja ho sabeu, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell. Benvingudes a totes dues. Què tal,
bon
com
dia,
esteu?
Bon dia, gràcies. Molt bé.
Bé, doncs avui, ja ho veieu, el tema és Sant Jordi. Pràcticament portem tota la setmana parlant-ne. Com o què fareu aquest divendres de Sant Jordi? Expliqueu-nos.
Pues no res. No res, perquè aquí, mira, sortir a comprar llibres, la meva filla en té 800 i pico. Ens surten per les orelles, a casa meva, a casa seva. I bueno, total, que quan vol un, li compro, o se'l compra, o li compra el seu marit, i ja està. I llavors, pues sí, clar, sempre m'ha agradat les paradetes de les roses, i comprar la rosa. És un dia preciós, encara que jo llibres, pues, ara mateix no n'agafi, però és un dia preciós, m'agrada moltíssim, molt.
I tu, Eulàlia?
Bueno, és una diada que se celebra a Catalunya de fa molts anys. Jo divendres en concret faré el mateix que cada divendres, si no hi ha res de nou. Llavors jo això dels llibres, sí, està bé, però aviam, en comprem quan en tenim ganes. No sé, tampoc esperem Sant Jordi per comprar un llibre. Vull dir, a vegades és igual, si hem anat a alguna llibreria i m'ha fet gràcia un, doncs o el que sigui, doncs l'hem comprat. A mi ja me n'han regalat un, vull dir...
Mira, veus que bé?
Sí, vull dir, estic contenta perquè doncs me l'han regalat i estic aquí bé, molt bé, que és un llibre que ha editat l'Ajuntament, que van fer unes cartes de confinament, tota la gent que van voler escriure van fer unes cartes explicant el confinament de cadascú, i qui l'enviava, i ara han fet un recopilatori de totes les cartes i han editat un llibre, i és guapíssim, i llavors l'han regalat en cadascun que vam escriure la carta, i vull dir, és un detall preciós,
sí,
vull dir,
sí,
jo
sí.
Vaig estar molt contenta, vull dir, bé, i les roses, doncs ja en parlarem. Si me'n tocarà cap o no, suposo i espero que sí. No sé.
Doncs sumem un company més de tertúlia, anem a Canal 20, a Olèrdola. Armand Beneito, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia a totes. Josep Castellví, bon dia.
Bon dia a totes. I...
No falta mai la rosa el dia de Sant Jordi a casa?
Ara ho estava pensant, dic que per mi...
L'has de comprar.
Home, això sí. Això i tant. No, però jo vull dir que és la gran festa de Catalunya, eh? I per tant la rosa és molt maco veure homes drets i d'això que van pel carrer amb la seva rosa per portar-li a la seva dona, a la seva companya. Vull dir, trobo molt maco això i val la pena que ho mantinguem, a part després del llibre, no? I les fleques, bé, això també està bé, però el més important...
Jo no sabia que hi havia un pa de Sant Jordi.
Sí,
no ho havia sentit dir mai.
Ja fa
anys. No sé, no fa massa tampoc.
Sí, però
no?
Fa ja un pare, 5 anys potser ho farà, ben bé.
Poder sí.
Doncs ara m'havia assabentat pas d'un pa.
I pastissos i també hi ha.
Pa, eh?
I pastissos també hi ha.
Sabeu què? La gent s'espavila per vendre, tu.
Sí.
Perquè
home, esclar.
És un dia...
Pastissos molt macos en forma de llibre, saps? En forma de llibre, amb una rosa així allí posada de pastisseria.
Clar, com que normalment sol ser un dia entre setmana, doncs vull dir, a casa els pastissos sí, a casa els comprem pel cap de setmana, el diumenge si ven algú a dinar, llavors sí. Però entre setmana no acostumem a comprar pastissos. I vull dir, però em refereixo que tampoc sabia que hi hagués uns de concrets de Sant Jordi, saps?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, i això de les roses, això de les roses està, és una cosa molt guai. Això que dius els homes fets i drets portar roses està molt bé, clar, que es poden passejar amb la rosa sense cap mania. Vull dir, ja està molt algun ram de tant en tant, si cau, també està molt bé.
També. Però avui veient a la televisió, a TV3, que no té per què ser l'home a la dona, sinó també pot ser la dona a l'home, i m'enteneu? També pot ser al revés.
Està establert d'aquesta manera.
Sí, però no hi ha un gènere, m'entens? No és gènere. No té que ser masculí, femení o femení, masculí, m'entens? Ho deien a la televisió este matí.
Bueno, això clar, ho diuen ara, però normalment clar. El que regala
bueno,
roses
clar,
és...
Sempre era perquè bo. La rosa sí. Simbolitza l'amor, com sí. En aquest dia celebrem també el dia d'aquí a Catalunya, del dia dels enamorats, ho celebrem aquí a Catalunya, el dia
sí,
de Sant Jordi.
Sí, sí, sí.
Doncs, molt bé, clar, molt bé, no és així,
i ara aquest any, vull dir, normalment aquí a Sant Jaume les escoles feien una parada de llibres a la plaça i llavors les nenes de 5è i 6è, com que, o de 6è més potser, venien roses amb bueno, un cotxe que passava allà al semàforo, allà a trecar tothom, vull dir que tothom comprava amb roses amb aquests nens, sí, perquè clar. Era per pagar el viatge de fi de curs, no? L'any passat ja no ho van fer. I aquest any diu que tampoc ho faran,
no.
Perquè doncs encara no els hi deixen
no
fer.
Està la cosa...
No els hi
deixen, no
ho deixen
fer, només hi haurà no. Les parades que siguin de les
floristeries. No, ni la parada tampoc. Aquí
de la floristeria
bueno,
sí.
No, bueno, aquí no n'hi ha de floristeria i la llibreria sí que en fa una, però doncs, només n'hi havia dues, la de la llibreria i la dels nens, però aquest any la dels nens tampoc hi serà. Sí. I llavors, doncs, esclar, les roses, el meu home estava molt tranquil perquè ell ja li venien a portar a casa, com aquell que diu. I ara, doncs, s'ha d'espavilar. L'any passat també ja va tenir una mica de feina per trobar-ne.
Que passi per casa.
Dir, ja li diré. Però vull dir, normalment, doncs, bueno, esclar, les hi compraven aquests nens i la mare de bé. Llavors en compra una per cada filla, pràcticament.
Sí, ja ho, sol fer, ja ho solen fer, sí. I els nets, jo recordo els meus nets que també venien roses, també em portaven la rosa a la iaia, també, sempre.
I quan hi havia
sempre.
La mare, doncs també en comprava una per la mare, sí, cada any. Sí.
Però és molt bonic aquest dia, és una diada molt maca, molt bonica per a la nostra terra, i no la tenim que perdre mai.
Nosaltres...
L'any passat, per lo que sigui, pues...
Nosaltres, com a junta del casal de Moja, ho portàvem a cada viuda, li portàvem una rosa. Aquest dia.
Ah, mira, veus que maco.
Mira que maco.
Sí, era una cosa també molt tradicional. Però, esclar, ara, amb tot això de la pandèmia, de brutalitat que ha passat, tot s'ha anat a Norris, no?
Tot, sí. Aquí a Sant Sadurní també hi ha algun supermercat que també a les clientes també els regala una rosa, també.
I allò que feien a Montblanc, que fan a Montblanc, una festa molt guapa per Sant Jordi.
Sí.
Vull dir, també ho deuen, aquest any tampoc ho deuen fer, bueno, l'any passat. Ah, sí que ho fan? La Laia diu que sí que ho fan. Bueno,
ah, sí?
Perfecte, vull dir que ho fan.
Bueno, serà clar, amb mesures i més... Sí.
Però bueno, ja
més
no serà allò. El mateix,
no serà
perquè allò s'omplia de gent a base de bé. I era una acció bonica, vull dir, un acte molt bonic que tenien programat. No sé si ho heu vist.
Bueno, per televisió s'havia vist, sí.
No, jo ho vaig veure en directe.
Sant Jordi.
En directe. Està molt bé.
Sí,
està molt bé.
Molt bonic. I els llibres, no oblidem els llibres, és molt important, els llibres.
Bé, pels llibres,
la cultura.
Els llibres, si anem a mirar, és el que dèieu, es pot comprar sempre.
Home, és clar, que es pot comprar. Tot l'any es pot comprar, però aquest dia és un dia molt bonic per anar a mirar les novetats que hi ha. Aquest any hi haurà més de 300 novetats, de llibres,
no,
s'han dit.
Mira, el diari ja fa dies que en parla, vull dir, estan tots cronometrats, vull dir, que els tenim tots. El que passa que jo ara m'he acostumat molt a llegir amb la tablet. M'agrada molt llegir el llibre físic, o sigui, m'agrada llegir el llibre físic, però si tinc de llegir al llit o un puesto així, necessito la tablet, i va bé. Vull dir,
sí, jo també llegeixo la tablet, però vull dir, ha de ser perquè sigui un llibre gros i pesat. Llavors el llegeixo amb la tablet. Si no, m'agrada el paper, m'agrada l'ofici.
A mi també, m'agrada. M'agrada tindre-lo a les mans, m'agrada tenir-lo.
Sí. Sí, sí. I anar passant les pàgines, aquell tacte i això.
Sí.
No, vull dir, amb qui agrada llegir ja t'esmenes la manera, perquè mira, jo llegeixo el llit i m'ha ve la tablet perquè llavors el meu marit dorm i jo puc llegir les fosques, no sé si és
molt
bo
bé.
Diuen que no, per la vista no és bo, però doncs llavors només no el molesto amb ell, perquè amb ell una mosca el desperta, li costa de dormir si una mosca el desperta, saps? I esclar, si tinc de llegir el llit llegeixo amb llum, evidentment
clar.
En canvi amb la tablet puc llegir les fosques, potser sí que perjudico una mica la vista, però mira, paciència. Vull dir que no, però doncs a qui agrada llegir ja busques la manera.
Sí.
Aquí a Sant Sadurní surt un llibre molt maco, em sembla que ho serà, però no l'he llegit, però hi tinc referències, que es diu Terra de Vinyes, i és d'una escriptora d'aquí de Sant Sadurní. I jo vaig llegir el seu primer llibre i em va agradar molt, m'entens? I llavors pues, és bonic de veure que hi ha persones que d'aquí del mateix poble que escriguen llibres i més de la terra, diguéssim.
Sí, jo recordo llegit un, però no me'n recordo l'autor, no l'autora, no me'n recordo. Però sí que em vaig llegir un d'aquí de vinyes i això, com que les vinyes m'agraden tant.
Sí,
pues doncs ha de tocar comprar el segon que ha sortit d'aquesta noia de Sant Sadurní, d'aquesta escriptora, i hauràs de comprar el segon.
Clar. Sí, ja li he demanat a la meva filla. Ahir va passar, dic, mira fill meu, aquest llibre m'agradaria molt, jo te'n compraré un altre, però aquest m'agradaria molt. Diu, pues mai, mama, jo com que ja havia llegit el primer i em va agradar molt, pues ja està.
Molt bé.
Serà més maco si te'l regala la filla que si te'l compres tu.
Sí, no, és que jo no me'l compro.
Però...
jo els ho compro amb ells, pels Reis també els hi porto llibres, i ara pues, també, i ella també me'n compra, nosaltres i el seu pare també, els dos.
Molt bé. No, el cas és, i a vegades jo he sentit persones que diuen, no, a mi no m'agrada llegir, jo penso, no ho entenc.
Sí, no entenc, hi ha molta gent que ho diuen.
Com no els hi pot agradar llegir els llibres, que no,
jo tinc
no
amigues,
cap,
Jo tinc amigues que m'ho diuen, oi, diu, me canso de seguida, saps?
Doncs jo a vegades diuen,
no, sí. Perquè tu mateix et vas fent el paisatge.
Esclar,
vas,
sí, però doncs jo a vegades m'estic allà i vaig pensant, mai d'aixecar, que tinc d'anar a fer, és igual.
Tinc algú al foc, jo a vegades tinc algú al foc.
Que me n'he d'anar, o tinc d'aixecar, i allí, i segueixo allí, i duro, vull dir que no m'aixeco, saps?
I tu, Josep, què? Que no et sento, què dius?
Sí, no, és que estic escoltant, perquè jo no sóc gaire tampoc de llegir.
No,
jo sóc d'unes altres coses, però justament llegir no és el meu fort. Perquè a mi el llibre que m'agrada és històric, el llibre històric.
Ah, bueno, ja n'hi ha de llibres històrics.
I tant.
Sí, sí.
I és el que m'agrada, és el que em dona... que vosaltres ara ho estàveu dient, en part el llibre te transporta on t'estàs llegint. Si estàs a la campinya francesa, te la imagines. Bueno, doncs jo també, a mi m'agrada la cosa històrica, per això, en part, també en televisió m'agrada veure pel·lícules o sèries històriques, són les que m'agraden, perquè si no tot és el mateix, la televisió és o la CIA o assassinats,
tot és el mateix,
però quan ja toquen el tema històric.
Sí, doncs mira, que dius tu d'històric, aquesta noia que ha tret aquest llibre que es diu Terra de Vinyes, també va traure Pedres Blanques, que és sobre el monestir de Pedralbes de Barcelona i la reina Elisenda, i pensa que és preciós, Josep, si t'agrada, i no és gruixut, és un llibre bé, no es pot llegir bé perquè no és un totxo ni molt menys,
I
és maco perquè és d'història i veries lo maco que és, perquè també transcorreix al Penedès i és molt bonic. De veritat.
No, bueno, això és el que m'agrada, perquè llavors jo em transporto en aquell moment allà, on estan aquell rei o aquelles personatges a la zona aquella, que ara mateix estàs parlant de la iglesia aquesta de Pedralbes, i allò és preciós, perquè val la pena de visitar-ho com monument, no? Que és un monument extraordinari.
És preciós.
Pues també podria dir... Sí, que també podria llegir la Catedral del Mar, que també és
també,
una cosa històrica
de Catalunya. També, també és preciós, la Catedral del Mar, també.
La Catedral del Mar. Mira, el meu marit, aquell li agrada molt, el que disfruta molt llegint coses de la Segona Guerra Mundial.
Pues
en té tota una col·lecció. I llavors es compra llibres referent, doncs, que sé jo, la batalla de les Ardenes, o ara, perquè és el que llegeix ara, poder, perquè l'he vist per allà. Però vull dir que doncs, ell disfruta llegint coses. Bueno. I jo penso, jo he intentat fullejar-los, I llavors hi ha dates, llocs i no sé què, i llavors penso, ho llegeixo però no em queden, no em queda gravat a mi, jo necessito històries més senzilletes i no tants de números.
A mi també em passa, si hi ha gaires dates i això, després al cap no se m'hi queden.
No, tampoc no se'm queden.
I llavors pues, vull lectura més lleugera, diguéssim.
Sí, sí.
Pues d'històric també està aquell llibre tan maco del Martí Gironell, que és el com se diu, el Pont dels Jueus,
Molt bé. Ja
que és preciós, és preciós. I ara ha tret un altre, que no sé què es diu, si es diu l'últim jueu o algo de jueus, no me'n recordo. El meu marit l'està llegint, que l'ha tret de la biblioteca. Però aquest noi, el Martí Gironell, escriu molt bé, molt.
I després, no se n'heu adonat que ho anuncien per TV3. Tota una colla de locutors i de...
Ah, sí, que han escrit llibres.
Però sí, tot, sí. I els anuncien tots. Sí. L'Albert Tom, la Cori Calero, vull dir, tots sí. Són col·laboradors de programes de TV3 i tots han escrit un llibre.
Aquest any surten tots.
Però sí. Això sí. Juguen amb l'avantatge de que està encara al públic. És una mica lleig.
Clar.
Trobo una mica lleig,
no,
sabeu?
Cara... Bueno, però
també van anunciar... Sí.
Anuncis específics per cada un, eh? Sí,
però també van anunciar tots els escriptors que han escrit aquest any,
que sortiran llibres nous. Sí, però em va cridar l'atenció.
El Xavier Bosch o el Jaume Cabré també estan tots aquests,
sí,
eh?
Sí, 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 no dic que no, però em va fer gràcia veient doncs, sí. Tota una colla de col·laboradors de programes de televisió sí. O que els fan ells, que han escrit sí. Tot un llibre.
Sí, sí, la majoria...
Això del confinament els hi devia donar per escriure.
Pues sí, la veritat és que el confinament ha donat...
Més bé
per fer moltes coses.
Més bé que és les editorials que juguen amb aquesta, amb aquesta gent que són famosos. Va. I diuen, segur que el vendrem. Perquè
clar, sí que
les editorials, si en venen 1.000, ja fan, que és, lo, sí. Que és el seu negoci. Per tant,
però aquest any ha dit que és l'any que s'han venut més llibres, perquè la gent ha llegit clar. Molt aquest any del clar. Confinament.
Clar, perquè estàvem tancats i llavors l'altre havíem de fer.
Clar.
També aquest senyor que va morir l'altre dia, l'Arcadi Oliveres,
sí.
També ha tret un altre llibre, un llibre seu que es diu Paraules d'Arcadi. També aquesta persona, que era una gran persona, l'Arcadi.
Sí, i també
molt
vendrà,
implicat en tot lo de sí, la pau i en totes les coses.
Un home savi.
Sí,
era un home savi.
Sí,
sí. Si s'han dit alguna entrevista ara últimament, sí. Vull dir, colpia, vull dir que pensaves, ostres, aquest home sap segur que s'ha de morir. I no sap quan, evidentment, però doncs vull dir que tingui aquesta mena de pensaments i encara tot
sí.
Plegat.
I el senzillament que vivien.
Sí.
Quan van fer-li l'entrevista l'altre dia a Fax, que li van fer-li. Lo senzill que vivia.
Bueno. Ja passa,
són personatges
sí.
molt savis, molt.
Sí, i ells són molt humils, vull dir, molt, viuen com molt espartans, vull dir, no tenen sí, cap sí. Mena de...
No necessiten
ja. Tenen la ment tan oberta i veuen coses que poder l'altra gent no veien. No sé.
Bueno. I molt escoltat per la gent, pels estudiants i per tots.
Sí,
eh?
Perquè el que diu són coses realment sàvies. Sí. I veus realment que tenen un fonament i tenen una aplicació que la gent, si se l'escoltéssim o se ho féssim...
Això, si se l'escoltéssim.
Sí, l'escolten, però ja l'escolten, però...
Però no fem el que diu.
Sí,
És que però bueno. No és tan fàcil totes aquestes coses. Tot és molt maco, tot és molt d'això, però és idíl·lic, no?, quasi. Per desgràcia, per desgràcia... El món només és guanyar diners i guanyar diners. Llavors ja...
La majoria sí, i això ho espatlla tot.
Ara
això
hi ha molta gent que no en guanya, que no en guanya, que no en
guanya. Que no en guanya ni per a viure, que no en guanya ni per a viure.
Penjats com bacallà, vull dir que si penses amb això, penses, no sé com s'ho arreglen,
Bueno. Celebrem la diada ben alegres,
Sí.
I ben contents de la nostra diada, de Sant Jordi.
Sobretot.
I la setmana que ve és la Mareu de Montserrat, o sigui que tenim dos dates molt boniques.
Dos dates molt maques, sí.
Aquí a Catalunya.
Molt celebrades aquí a Catalunya.
Molt celebrades, i si pot ser no les hem de perdre mai.
No, diria que no. Les Montserrats poden anar a Montserrat que van gratuïtes, amb el Carmellera.
Les Montserrat, sí, el dia de la Mare de Déu, sí.
Això,
poden anar gratuïtament. El que passa que he llegit avui, o he sentit, ara no ho sé, que potser el 26... poder aixecaran
el confinament
comarcal.
Sí.
Ho han dit avui, però no saben si ho faran per vegueries.
Encara que vulguem no hi podem anar perquè no saben
si ho faran per vegueries, també han dit, o per d'això sanitàries, per regions sanitàries, no ho saben.
La veritat és que veient la informació que surt per la televisió de com està tot, no ho entenc que ara facin que ho vulguin obrir-ho, Perdoneu que us digui, no ho entenc.
Sí, no, vull dir, bueno,
Ja, sembla que era la població de Sort, que estan a 1.200 i pico de persones.
Sort bueno, està
vermell,
fatal, fatal, fatal.
Sí, però tota Catalunya està amb un vermell d'aquell tan pujat, que allò és granatós, allò tan fort.
Vilafranca fa 4 dies estàvem a menys de... Estàvem a menys de res. Ara estem a 200, 300.
Sí, sí, sí.
I com pot ser que ara diguin que volen obrir? No ho entenc, la veritat, eh? Avui comentàvem amb la dona, no ho entenem. No ho entenem.
No, no, és veritat, és que no s'entén.
Bueno, perquè els negocis, la gent dels negocis no paren de...
Això ja fa temps que ho estic dient. Ja fa temps.
Com sempre, priva més l'economia que la salut.
Ja, però com pot ser que ara diguin que volen obrir i estan passant per la televisió que està fotut a la banda, a la part nord d'aquí Catalunya, estan fatal. Sembla que tota la gent de Barcelona els hi porta la merda cap a dalt. Jo vull dir, és que arriba un moment que dius, bueno, que ens estan prenent el pèl, perquè llavors no en diguin aquesta informació que diuen que està tot tan malament, perquè ara diuen que el dilluns ho obriran. Bueno, jo no he sentit res de comarcal, eh? Sembla que vulguin obrir com ja bastant obert. I és clar, dius, bueno, sí, jo estic d'acord que es té d'obrir, eh? Jo estic d'acord.
No, pels comerciants i pels restauradors és bàsic, però penseu que el que jo tampoc entenc gens ni mica ni gota és que jo no pugui anar a Vilafranca i pugui anar a Andorra.
Ah, bueno, això ja és... Aquesta és la política de que ens deixen moure solament per anar a Andorra.
Vull dir, hem de catar el que diuen.
El que diuen tant.
Si ho acatem.
Sí, no, no, quin remei ens toca, quin remei, però ens prenen el pèl, eh? Ens prenen el pèl.
Sí, bueno, jo penso que no saben què han de fer.
No.
No ho tenen clar ni ells.
No tenen clar ni ells, no.
Dic jo, que no ho sé. La setmana vinent, dimecres, a la propera tertúlia ja sabrem si tenim llibertat per moure'ns, per tot Catalunya, per la nostra vegueria o per la regió sanitària. Aviam què ens proposen. Moltes gràcies per acompanyar-nos i molt bona diada de Sant Jordi.
Bona diada a tothom. Bona diada.
Adéu.
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 Adéu. Adéu.